tothom. Un dia més iniciem el programa VilaSalut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Una estona dedicada a parlar de temes d'allò més variats sobre salut i que ens poden ser molt útils en el nostre dia a dia. Avui ens acompanyen la Maria, la Clàudia, la Cristina, la Ivet i la Marta per parlar-nos del perill de l'alcohol pel nostre cor. Noies, quan vulgueu.
Benvingudes i benvinguts, oients. Avui estem aquí a la ràdio de Vilafranca per parlar d'un tema de salut que ens afecta a tots i a totes, i sovint passa per desapercebut: la relació entre el consum d'alcohol i les malalties cardiovasculars. Jo sóc la Ivet i m'acompanyen la Marta, la Clàudia, la Maria i la Cristina, estudiants de la Universitat Rovira i Virgili de la seu de Vilafranca del Penedès, i us presentem el nostre projecte anomenat El perill de l'alcohol per teu cor, al qual totes hem treballat molt i volem compartir amb vosaltres tot el que hem après sobre aquestes malalties cardiovasculars.
Bona tarda, Ivet. Sí, ens fa molta il·lusió estar aquí com a representació de la primera promoció de la URB de Vilafranca del Penedès. Creiem que és de gran importància parlar sobre aquest problema de salut pública, sobretot aquí, a Vilafranca, on el vi és una part important de la nostra cultura.
Dit així, sembla un tema molt mèdic, però la idea és explicar-ho d'una manera amena i accessible per tothom, no, noies?
Així ens entendrem molt millor tots i totes. A veure, segur que algú de vosaltres té familiars o amics que han patit algun problema cardiovascular.
Sí, jo conec a diverses persones i segur que qui ens estigui escoltant també en coneix algú. Hi ha molta gent que, malauradament, ha passat per un infart o altres problemes de cor, i això ens fa veure la importància de cuidar-nos. Tot i que és veritat que a vegades ens costa identificar les nostres conductes que acaben sent un factor de risc per a la nostra salut cardiovascular.
Sí, i és que, com bé dèieu, el vi és un factor molt important que pot afectar el cor i està tan normalitzat que fins i tot sembla inofensiu, perquè el prenem als àpats, amb la família i fins i tot a les reunions de feina.
I per aquest motiu estem aquí. El que volem és mostrar com pot afectar a la nostra salut i explicar maneres per prevenir els seus riscos.
A més, no ens podem oblidar que cada cop s'està veient més problemes cardiovasculars a la gent més jove. Així que ja veieu, tenim feina.
Exacte. Doncs comencem pel principi. Parlarem sobre les malalties cardiovasculars, la relació que tenen aquestes amb l'alcohol, us explicarem què és tindre un consum de risc i, per finalitzar, us proporcionarem consells de salut per la prevenció de les malalties cardiovasculars. Així doncs, quan parlem de malalties cardiovasculars, a què ens estem referint exactament? Perquè crec que molts pensem en infarts, però en realitat inclou molt més, no, Cris?
Sí, així, a grans trets, són el que coneixem com hipertensió, infart de miocardi, o l'ictus o la insuficiència cardíaca, que és quan el cor no pot bombar la sang com hauria. Per definir-ho de manera senzilla, són problemes que afecten el cor i els vasos sanguinis. Són molt comunes i, de fet, són una de les principals causes de mortalitat al món.
Això sí que és realment preocupant. Que les malalties cardiovasculars siguin la primera causa de mort al món i la segona aquí a Espanya, només després del càncer. Cal destacar que molta de la gent que sobreviu a un infart o a un ictus queda amb seqüeles i necessiten molta rehabilitació.
És veritat, per això és tan important ser conscients del que pot significar alguns dels nostres comportaments, sobretot perquè, com dèiem, moltes d'aquestes malalties es poden prevenir, ja que sovint estan relacionades amb mals hàbits del nostre dia a dia. És a dir, factors que poden modificar una mica la nostra motivació, no, Clàudia?
Això que dius és del tot cert, Ivet. Aquests factors podrien ser el tabaquisme, un estil de vida sedentari, és a dir, la inactivitat física, una dieta poc saludable, l'obesitat i el sobrepès, l'estrès, el consum de substàncies d'abús i, esclar, el consum excessiu d'alcohol.
A més, Clàudia, és curiós que aquests factors de risc no afecten només els més grans, sinó que cada cop són més comuns en la gent jove, cosa que fa que sigui molt necessari parlar-ne.
Tampoc ens oblidem de comentar que no tots són aquests factors modificables, sinó que també n'hi ha d'altres que no els podem evitar i que influeixen en la nostra salut cardiovascular, com per exemple l'edat, la genètica i el sexe.
El sexe?
Sí, sí, el sexe, ja que com nombrosos estudis han demostrat al llarg del temps, els homes tenen major risc de patir-ne alguna d'aquestes. Tot i que arribats als 65 anys d'edat, el risc en dones també es torna igual d'elevat.
Noies, de tot això dels factors de risc, en podem fer una mica de reflexió i posar les cartes a sobre la taula, no? Corregiu-me si no ho dic bé, però podem definir, doncs, que hi ha coses que no podem canviar, com l'edat, el sexe o la genètica. Però hi ha d'altres factors, com la dieta o si bevem alcohol, que sí que podem controlar.
Cristina, tens tota la raó. Aquí és on volem posar el focus avui, oi? És a dir, volem explorar com l'alcohol afecta el nostre sistema cardiovascular i què podem fer per evitar els riscos. En resum, anem a parlar de com podem fer petits canvis per tenir un cor més sa.
Ei, no creu que el primer pas abans de saber l'efecte de l'alcohol al nostre cos és molt important desmitificar-lo una mica? Perquè, clar, com ja hem comentat, aquí el vi és un símbol cultural i per a moltes persones prendre una copa de vi amb el menjar és normal. Però hi ha moltes coses a dir sobre això i no sempre les tenim en compte.
I és que és això el que ens passa a molts. Pensem que una mica d'alcohol no fa mal, però no és ben bé així. Veurem que segons les quantitats i la freqüència, l'alcohol pot tindre efectes bastant perjudicials sobre el cor i les artèries.
A veure, a qui no li han dit alguna vegada que una copa de vi al dia és saludable? A mi, personalment, és una frase que sempre m'ha fet pensar. Ivet, fins quin punt és cert això?
És veritat que aquest missatge ha estat molt popular i fins i tot alguns estudis han fet aquesta afirmació, però s'ha comprovat que és un mite més que una realitat. Com he dit, hi ha estudis que mostren que una petita quantitat d'alcohol pot augmentar el colesterol bo, o bé el que anomenem HDL. Però també hi ha moltes d'altres investigacions que alteren els efectes negatius de l'alcohol sobre el cor. És a dir, en comptes de protegir-nos, ens posa en risc, sobretot a llarg termini.
Però què vols dir quan parles de llarg termini?
Crec que el que vol dir l'Ivet és que les conseqüències no sempre es noten de manera immediata i que aquest és el principal perill.
Exacte. Per exemple, l'alcohol pot fer augmentar la pressió arterial i la pressió alta, si no es controla, fa que el cor hagi de treballar més del compte per bombar la sang i amb el temps això pot causar un desgast en els vasos sanguinis i en el propi cor. Imagineu que cada dia feu un esforç extra sense descans. El vostre cos es cansa, oi?
Sí. Si cada dia fes un esforç tan gran, el meu cos acabaria massa cansat, amb el pas del temps. No em vull imaginar el desgast d'un cor que no pot parar mai.
A més, l'alcohol pot alterar el ritme cardíac, un problema que es coneix com a arrítmia. El problema aquí és que, quan bevem en excés, augmentem les possibilitats de patir aquestes arrítmies, que en alguns casos poden ser molt greus, debilitar les parets del cor i posar en perill la vida.
Com és el cas de la miocardiopatia alcohòlica, no? Aquesta és una malaltia provocada pel consum excessiu i perllongat d'alcohol i que fa que el múscul cardíac s'afebleixi, que amb el temps desembocarà una insuficiència cardíaca. És a dir, el cor deixarà de bombar sang amb normalitat.
Noies, ara ja tenim clar que tot això no són problemes de gent gran. De fet, els hàbits d'oci de la majoria de joves deriven a beure en excés i això ho hem de tenir clar. Hi haurà problemes de salut abans d'hora si no ens intentem frenar els peus. Qui vol arribar als 40 amb problemes de cor? Ningú, oi?
Clar que no, no li desitgem a ningú això. Però no podem oblidar que l'alcohol és una droga i, tot i que ser legal, està molt acceptada. És una substància que, si prenem massa, pot portar l'addicció, entre molts altres problemes. Així que, nois i noies, anem amb compte amb el que normalitzem socialment.
I això no és tot. A nivell social també té un efecte. Quan bevem, és més probable que ens impliquem en conductes de risc, com conduir sota els efectes de l'alcohol, que pot provocar accidents i, fins i tot, morts inesperades.
La relació entre l'alcohol i la salut cardiovascular és, doncs, molt complexa. Tenint tot i això en compte, quina seria la nostra recomanació com a futures professionals?
Jo crec que aquí hi estarem totes d'acord. L'essencial seria mantenir el consum d'alcohol al mínim, o, si es pot, evitar-lo del tot. Això no vol dir que no puguem gaudir d'un vi ocasionalment, però sempre de forma moderada i conscient. Tot això ens porta a parlar del consum de risc. Com podem saber si el nostre consum és excessiu o si estem dins dels límits segurs?
Aquesta és una bona pregunta. De fet, hi ha una manera molt pràctica d'avaluar-ho, que és mitjançant el recompte de les unitats de beguda estàndard, o el també anomenades UVs. Amb aquestes unitats podem quantificar el consum d'alcohol d'una persona.
Sí, i les UVs són un concepte molt interessant perquè ens fan pensar en la quantitat d'alcohol que realment consumim. Per exemple, Una cervesa o bé una copa de vi equivalen a una UV. En canvi, un whisky o un combinat ja equivalen a dos UVs.
Si parlem de consum segur, les dones no haurien de superar les dues UVs al dia i els homes les quatre UVs. Això també depèn de cada persona, és clar, però és una bona referència per començar a veure si el nostre consum està en un nivell moderat o de risc.
Imagina't la grandiosa quantitat d'alcohol que bevem els joves en una nit de festa. Si un combinat són dues UVs, Clàudia, quants combinats podem arribar a veure, aproximadament, en una nit juntes?
3, 4, i fins i tot, si ens apuntem a algun xarrup, el qual equivaldria a una UV, en una sola nit podríem arribar a consumir fins a 9 UVs.
Ostres, en una sola nit podem arribar a sobrepassar la xifra recomanada fins a 5 vegades, ja que en cas de les dones és de 2 al dia, com bé ens ha dit la Maria.
De tota manera, no només fem referència a la festa i als joves. Cal remarcar que com més situacions associem al fet de beure alcohol, el risc que tindràs a fer-te dependent serà més elevat.
Així que us volem convidar a que durant aquesta setmana, sobretot en dies de caps de setmana, que és quan es pot donar lloc a un consum més desmesurat, feu una anàlisi del vostre consum mitjançant el recompte de les unitats de beguda estàndard.
Amb aquesta eina, qualsevol pot fer una autoavaluació del seu consum. A més, també existeixen eines com la calculadora Veus el que veus, que la podem trobar a la pàgina web del GenCat, que et permet veure el teu patró de consum i avaluar si estàs en un consum de risc a partir d'unes preguntes molt breus.
Exacte, Maria. Són unes preguntes curtes com quina edat tens, el teu sexe, si pateixes alguna malaltia crònica, si prens alguna medicació habitual i, en cas que siguis dona, si estàs embarassada o bé en període de lactància. Després, has d'assenyalar quins dies de la setmana acostumes a beure i, per últim, quins tipus de begudes acostumes a beure i quina quantitat.
Sí, sí. Jo vaig fer-ne una prova amb els meus pares, que són consumidors de vi habitualment, i em va sorprendre el resultat. Quan vaig utilitzar la calculadora, em vaig adonar que hi ha moments en què, sense voler-ho, superem el consum moderat. Ens fa adonar que de vegades tenim patrons de consum poc saludables sense ser-ne conscients.
I això, Clàudia, passa molt sovint en un context com el nostre. Aquí, el vi és tan habitual que és fàcil perdre la noció de la quantitat que estem prenent. Aquesta calculadora és una eina útil perquè ens fa per atenció als nostres hàbits.
A més, no és només el fet de beure. Fent referència al que dèiem abans, quan hem de conduir, estem embarassades o tenim alguna malaltia crònica, els riscos augmenten. Aquí cal encara més precaució, ja que també posem en risc els altres.
Noies, espereu un moment. M'agradaria llançar un missatge pels oients. Si creus que no estàs fent un ús adequat de les begudes alcohòliques, para't a pensar què pot estar passant. El consum habitual d'alcohol augmenta els danys que provoca el teu cos i no deixa prendre decisions acertades per encaminar el teu futur.
Tot i que les normes socials i culturals propicien el consum d'alcohol, cal no banalitzar-ne els efectes i els riscos. Si passes per un mal moment o si et sents pressionat a beure, busca suport entre els amics, la família o els professionals de la salut.
Cambiar de direcció. Som la llum que arriba sempre abans del tro. Som la nit que balla totes les cançons. Som el dia sempre que ix el sol. La mar salva la vida, la fulla que respira, el riu que mai desborda, la lluna que enamora, la pluja que s'espera, el cor que en tu batega, que mai es torna perra. Addictes a viure, al nostre somriure, serem invencibles. Addictes a viure, al nostre somriure, la història on escriure. I amb el puny penal, ens tindreu davant, llum en la foscor, combatint les pors que ens anem sembrant. Vostres del passat, seran sense cap, amb el puny penal, ens tindreu davant. Som la gent que vol aprendre dels colors, som silenci quan parlem d'amor.
Som
el poble que no vol un tercer món. Som fanàtics que sospiren per un món millor.
La mar salva la vida. La mar salva la vida, la fulla que respira, el río que mai desborda, la lluna que enamora, la pluja que s'espera, la veu que es desespera, el cor que amb tu batega, al ritme de la terra. Addictes a viure, al pas de somriure, serem invencibles. Addictes a viure, al pas de somriure, la història on escriure. I amb el puny penal, es tindreu davant, que ens aneu sembrant. Monstres del passat, gegants sense cap, amb el puny ben alt ens tindreu davant.
I després d'aquesta petita pausa, ens podem endinsar a parlar del nostre entorn, el Penedès, on el vi forma part de la nostra identitat local. La tradició vinícola és no només un motiu de cultura, sinó també de patrimoni.
El vi és un símbol de la nostra història, del treballar a les vinyes i, com dius, acompanya moltes de les nostres celebracions, àpats i moments socials. De fet, és habitual veure'l a la taula des de ben petits en esdeveniments familiars i altres.
Sí, exactament. Aquesta vinculació entre el vi i la nostra cultura és tan forta que, de vegades, el consum d'alcohol es percep com una pràctica gairebé natural o inofensiva. Hi ha com una normalització que, en certs casos, fa difícil veure els riscos associats al seu consum.
I bé, en aquest sentit, podem dir que la cultura del vi, més que una qüestió de plaer, es converteix en una part tan integrada del nostre dia a dia que potser no ens aturem a pensar en l'impacte que té sobre la nostra salut, sobretot si el consum no es fa amb moderació.
Esclar, Marta, i un aspecte rellevant que també veiem a la nostra societat és com molts pares, fins i tot, introdueixen als seus fills el consum d'alcohol de manera molt temprana, com a part d'aquesta tradició familiar. Quan els nens veuen que el vi forma part de l'àpat familiar i, fins i tot, se'ls permet tastar-lo, s'està enviant un missatge que beure és normal i, fins i tot, positiu.
Però espereu, perquè hem de recordar que l'alcohol és una substància psicoactiva, amb efectes perjudicials per la salut. I no hem de perdre de vista aquest aspecte, malgrat la cultura del vi tan arrelada a casa nostra.
Exactament, Maria. Això no vol dir que haguem de rebutjar la nostra tradició, sinó que el que cal és conscienciar-nos dels riscos del consum excessiu. Aquí, l'educació en salut és fonamental per prevenir problemes de salut relacionats amb l'alcohol, com els trastorns cardiovasculars o el consum problemàtic.
Com a futures professionals de la salut, la nostra tasca és informar i promoure un consum responsable, ajudar la població a ser conscient dels perills i de la importància de la moderació.
Totalment d'acord, Cris. I en aquest sentit, hem de ser conscients que les generacions més joves estan influenciades per aquesta mateixa cultura. Però també podem estar exposades a altres hàbits poc saludables. Ens trobem davant d'un dilema. Com gaudir de la nostra identitat cultural sense caure en els riscos associats al consum excessiu?
És important trobar aquest equilibri entre preservar la nostra cultura vinícola i alhora protegir la salut pública. Aquí, les campanyes de conscienciació i l'educació contínua tenen un paper essencial per ajudar les persones a entendre els riscos. És necessari per aconseguir una societat més saludable.
És interessant com el context cultural pot influir tant en la percepció del consum d'alcohol. Per això, a més de la informació objectiva sobre els riscos de l'alcohol, caldria també un canvi de mentalitat a nivell social.
Per exemple, Maria, a Vilafranca i a altres pobles de la comarca, potser seria útil començar a fer més visible el consum responsable com una forma de mantenir viu el patrimoni cultural sense caure en aquests excessos. Potser amb activitats com tastos responsables o esdeveniments educatius on es parli de l'alcohol de manera més crítica. Podríem aconseguir aquest canvi, doncs.
Exacte, Clàudia. Una de les dificultats en la prevenció del consum d'alcohol és que moltes vegades el veiem associat a moments de celebració i socialització, i això fa que sigui difícil canviar-ho.
Però, Cristina, és aquí justament on la feina dels professionals de la salut és crucial, ja que hem de ser capaços de plantejar alternatives i oferir informació perquè la gent pugui gaudir d'aquests moments sense que l'alcohol sigui el protagonista.
Efectivament, promovent la cultura del vi responsable, on la moderació sigui el valor que es posi en relleu, podria ser una bona manera de mantenir la tradició sense els perills associats.
Totalment d'acord. A més, també cal tenir en compte que no tothom tenim la mateixa percepció sobre l'alcohol, ni els mateixos hàbits. El que per una persona pot ser un consum moderat, per una altra pot acabar sent un problema.
Cal recalcar, Clàudia, que és important no només educar en quantitat, sinó també en consciència personal i social. En definitiva, el repte és aconseguir que el consum d'alcohol passi de ser una tradició no qüestionada a un acte reflexiu i responsable per a la salut individual i col·lectiva.
Sí. Com a conclusió, podem dir que el consum d'alcohol en un lloc com Vilafranca està estretament vinculat a la nostra identitat i cultura. Però, com tot, hem d'educar en la moderació i en els riscos que comporta el consum excessiu. Això passa per un canvi en la manera com percebem l'alcohol, des d'un símbol social inofensiu a una substància que cal tractar amb respecte i responsabilitat.
Cristina, és un repte, però també és una oportunitat per millorar la salut de la nostra comunitat.
Arribem a un dels punts més importants. Què podem fer per reduir els riscos pel nostre cor? Com podem prevenir les malalties cardiovasculars que afecten a tants de nosaltres?
Doncs la primera estratègia, com bé sabem, és molt simple però molt potent. Seria una alimentació saludable. Per exemple, la dieta mediterrània, que és una de les millors aliades del cor i és reconeguda arreu per les seves propietats saludables.
Ei, però Clàudia, actualment es parla molt d'aquesta dieta. Però tothom sap què és realment?
Aquesta dieta inclou fruites, verdures, l'oli d'oliva, llegums, cereals integrals i peix, principalment peix blau, que és ric en àcids grassos omega-3.
Tot a seguir una dieta mediterrània? O podem esbrinar responent les 14 preguntes del test Segueixo la dieta mediterrània, que també podem trobar a una pàgina web del GenCat. Així, podem saber si els nostres hàbits alimentaris són saludables d'acord amb el que proposa aquesta dieta.
De fet, jo fa poc el vaig fer pensant que seguia una dieta mediterrània bastant estricta i em vaig adonar que no era així. Tinc moltes petites coses a millorar, com per exemple utilitzar l'oli d'oliva com a principal greix, ja sigui tant per amanir com per cuinar.
De fet, podríem dir que aquesta dieta ajuda a controlar factors com el colesterol, la pressió arterial i el pes corporal. Efectivament, s'ha demostrat que les persones que segueixen la dieta mediterrània tenen un risc més baix de patir malalties cardiovasculars.
A més, un altre pilar fonamental per mantenir el cor saludable és l'exercici regular. Amb només 30 minuts d'activitat física moderada, com caminar, nedar o pedalejar, 5 cops a la setmana podem reduir significativament el risc cardiovascular.
Marta, és que l'exercici físic no només millora la salut del cor, sinó que també ajuda a controlar altres factors de risc, com la diabetes, l'obesitat... a més, és una manera excel·lent de reduir l'estrès i millorar el benestar emocional.
Totalment d'acord, Ivet! I una altra estratègia significativa, com comentaven abans, és reduir o evitar el consum d'alcohol. La relació entre l'alcohol i les malalties cardiovasculars és clara. El consum excessiu pot augmentar la pressió arterial, contribuir a la inflamació dels vasos sanguinis i, a llarg termini, afectar greument el cor.
I aquí és on exactament entra el programa Beveu Menys, el qual és una iniciativa que es du a terme a través de les infermeres dels centres d'atenció primària i que té com a objectiu ajudar a les persones a controlar el seu consum d'alcohol.
Què ens pot oferir aquest programa, Clàudia?
Doncs mira, aquest programa ofereix un suport individualitzat i recursos per reduir els hàbits de consum. I és una manera molt eficaç de disminuir el risc cardiovascular associat a l'alcohol.
Exacte. És important destacar per a aquelles persones que ja tenen un consum d'alcohol elevat o un comportament de risc. Buscar ajuda professional pot ser una de les millors opcions. Existeixen diversos recursos dins del sistema de salut pública per acompanyar aquestes persones en el procés de canvi.
En els centres d'atenció primària s'ofereixen programes de deshabituació i suport per reduir el consum d'alcohol, així com també ajuden a altres aspectes relacionats amb el control de factors de risc cardiovasculars.
Sí, Marta, i aquí és on entra el paper de l'infermera d'atenció primària, que és fonamental. La infermera té un rol clau en la promoció de la salut cardiovascular, ja que és una professional propera a la comunitat, amb la capacitat de detectar, educar i acompanyar els pacients en la seva transició cap a un estil de vida més saludable.
Sabeu com ho podem fer? Doncs a través de les visites a la consulta. Les infermeres, aquí, poden identificar els factors de risc de les persones, com per exemple l'obesitat, el tabaquisme, la falta d'activitat física o el consum excessiu d'alcohol, i orientar-los sobre com canviar aquests hàbits.
Esclar, Cristina. I és que les infermeres no només fem l'atenció directa al pacient, sinó que també desenvolupem tasques educatives i de sensibilització. Com per exemple, podríem organitzar tallers sobre alimentació saludable o sessions d'activitat física pels pacients amb més risc.
A més, podem fer seguiment de la salut de les persones a través de visites periòdiques, on es poden monitoritzar indicadors com la pressió arterial, els nivells de colesterol i els hàbits alimentaris. Aquesta tasca preventiva és essencial per evitar l'aparició de malalties a llarg termini.
De fet, a la consulta d'atenció primària, una infermera pot dissenyar un pla personalitzat de prevenció. Això inclou recomanacions per millorar tots els factors de risc que acabem de comentar.
Una infermera també pot ser qui derivi els pacients a altres especialistes, si és necessari, com el cardiòleg, però també des d'una perspectiva integral de la salut.
I tot això, Ivette, sense oblidar que les infermeres també poden jugar un paper crucial en la reducció de l'estigma que sovint envolta el consum de les substàncies com l'alcohol. Un dels grans reptes és que moltes persones no es consideren alcohòliques o problemàtiques, fins que el problema no és massa evident.
Ei, Cristina, però no te n'oblidis que les infermeres fan una tasca educativa molt important en l'àmbit de la comunitat, oferint una escolta activa i un espai segur per a les persones que vulguin parlar sobre els seus hàbits de consum.
En resum, la clau és que les infermeres d'atenció primària tenen la proximitat i la capacitat d'incidir en les persones abans que la malaltia arribi a desenvolupar-se, actuant, doncs, en l'àmbit educatiu i preventiu.
Bé, doncs estem arribant al final del programa. Esperem que us hagin servit per entendre millor com pot afectar l'alcohol a la nostra salut cardiovascular. Hem cobert una mica de tot, des de què són les malalties cardiovasculars a com les podem detectar i moderar el consum de risc. Sembla mentida, però n'hem après molt, oi?
I tant, Marta. I crec que hem aconseguit el nostre primer objectiu, que era posar de manifest els riscos reals de l'alcohol pel cor i el sistema circulatori, sobretot quan parlem de malalties tan greus com són la hipertensió, l'ictus o l'infart. El cor és com el motor de la nostra vida i cal cuidar-lo.
Sí, i crec que també hem fet un bon treball en trencar alguns mites. Volem transmetre que no es tracta de prohibir l'alcohol, sinó de fer-ne un consum conscient i moderat. A vegades pensem que una copa no és res, però hem vist que si se supera una certa quantitat, l'alcohol pot convertir-se en un factor de risc important.
I per mi, un dels principals punts forts d'avui ha estat parlar sobre de com podem fer petits canvis en el nostre dia a dia per cuidar millor del nostre cor. És cert que, culturalment, l'alcohol és molt present, però hem comentat moltes alternatives, com la dieta mediterrània, fer exercici i utilitzar eines com la calculadora. Veus el que veus? Així, esperem que tothom tingui eines per fer una bona autoavaluació.
A més, hem intentat donar consells pràctics per gestionar aquests factors de risc. Per exemple, hem parlat de com introduir hàbits més saludables a la nostra vida diària, que és justament el que preteníem amb el nostre programa d'avui. I també apropar a tothom els recursos que tenim a l'abast, com el programa Veus Menys.
Així que esperem haver complert el nostre objectiu principal, promoure la consciència sobre la salut cardiovascular i la relació amb l'alcohol. Sobretot aquí a Vilafranca del Penedès, on el consum de vi forma part de la nostra cultura i sovint no es percep com un risc. El missatge és clar. Podem gaudir-ne, però amb responsabilitat i coneixent els seus límits.
I esperem que els oients s'emportin una cosa clara. Cada petita decisió suma. Si prenem consciència dels nostres hàbits i ens informem, podem reduir el risc de malalties cardiovasculars i gaudir d'una vida més sana i llarga.
Doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos i per reflexionar amb nosaltres sobre el perill de l'alcohol pel teu cor. Cuideu-vos molt, cuideu el vostre cor i fins aviat.